Bon dia. El nou model de recollida de residus amb contenidors intel·ligents no arribarà a Olot fins al 2023.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
El 2022, per als temps que et deia abans, segur que no, siguin realistes. Per tant, ja saltàvem a l'any 23 i després sí que serà aquell moment que estarem en condicions de poder fer un pas més, que seria aquesta aproximació cap al nou model.
És el regidor de Medi Ambient d'Olot, Aniol Sellabona. L'entrada en funcionament del nou model de residus a la capital garrotxina va per llarg i no es preveu que sigui fins al 2023. L'any que ve, doncs, els contenidors intel·ligents haurien d'arribar a Olot després de la prova pilot que es va fer al carrer Madrid i que ha servit per comprovar que aquest sistema podria funcionar a una ciutat de les dimensions com és Olot. De seguida entrem en detalls. Abans, però, avui és dilluns 24 de gener de 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
L'Ajuntament d'Olot fomentarà els desplaçaments a peu.
Ho farà després que la plataforma No és un vial presentés una moció a l'últim ple municipal demanant-ho. El regidor de Mobilitat és Agustí Arbós.
Ens comprometem, doncs, a treballar, doncs, per pensar, per identificar, doncs, quina campanya seria la més idònia, doncs, per donar, doncs, uns resultats que encaixin amb aquests objectius. I bàsicament com la dissenyem perquè, doncs, pugui tenir una utilitat i sigui una cosa que, més enllà d'haver estat una moció avui, doncs, pugui traduir-se en alguna cosa que realment, doncs, tingui una mica de transcendència.
Canvi de presidència a Òmnium Garrotxa.
Núria Bataller ha deixat de ser la cara visible de l'entitat i el seu lloc l'ocupa ara Glòria Bassets. El canvi s'ha fet tal com marquen els estatuts i en una assemblea de socis aquest cap de setmana.
He après a treballar molt i molt i molt amb la gent. Vull dir, a vegades potser tenim tendència a tirar endavant, a fer les coses així una mica a la nostra manera, no? I amb aquesta entitat he après, doncs, que la gent som imprescindibles, evidentment, però tothom és important.
En esports, cop dur per l'hoquei Olot.
Els de Jordi García van perdre dissabte per 7-1 davant l'Alpicat, el segon classificat. Els lleidatans van ser molt efectius a la segona part i els olotins no van poder evitar una golejada, tot i competir de tu a tu fins al descans.
Valorant que hem anat, per mi, de les pitjors pistes de la categoria, mira, no hem tingut la sort, ens hem anat amb un resultat molt avoltat. Sí que és veritat que pel desenllaç de tot el partit crec que és injust un 7-1, però bueno, sabíem que ens podia passar.
I en futbol, la Unió Esportiva Olot segueix sent líder, tot i no jugar.
Després que el Figueres suspengués per casos de coronavirus al derbi gironí, els d'Albert Carbó van veure des de casa com el Girona empatava contra el Sants i com el Manresa, proper rival, s'acostava a un punt.
I al final de l'informatiu, la contraportada d'avui, us avançarem dos dels concerts que tindrà el Plan Estiuaget 2022.
Un d'ells és el d'un cap de cartell. Joan Dausà actuarà el 16 de juliol a les Planes d'Hostoles en una sisena edició que presentarà novetats. El regidor de Cultura del Poble és Joan Soler.
Hem pensat que aquesta sisena edició, doncs, sigui una miqueta més potent i que anem una miqueta més enllà. Per tant, aquest any veurem un Plan Estiuaget amb un format potser una mica diferent del que vam veure l'any passat.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1 i 4, obrim el focus. L'Organització Mundial de la Salut confia a poder declarar aquest any la fi de la fase d'emergència per la Covid a Europa.
Hans Kluck diu que Omicron ofereix una esperança plausible d'estabilització i normalització a la regió.
En política, Artur Mas assegura que no formarà part de Centrem ni de cap altre partit.
L'expresident de la Generalitat vol allunyar-se de les formacions polítiques i subratllar el seu perfil institucional.
El govern espanyol denega l'indult a Fèlix Millet i Jordi Montull pel cas Palau.
El Consell de Ministres va acordar rebutjar la mesura de gràcia el 28 de desembre passat.
Encara en la plana judicial, la mesa acorda que el ple voti dimarts si el Parlament porta el cas Juvillà al Suprem.
El PSC s'hi ha abstingut, tot i que va votar a favor de mantenir-li l'escó mentre la sentència no sigui ferma.
Per la seva banda, Pere Aragonès farà una conferència el 14 de febrer per abordar, diu, els reptes de futur de l'estratègia independentista.
El president celebrarà el primer aniversari de la victòria de la majoria independentista a les urnes amb el 52% de vots.
A la plana internacional, l'última oportunitat per Julian Assange podrà apel·lar per evitar que l'extradeixin.
El Tribunal Superior Britànic autoritza que el fundador de Wikileaks presenti un recurs d'apel·lació al Suprem.
I al Perú fan responsable Repsol del vessament d'un petroler i declara l'emergència ambiental.
La Fiscalia peruana investiga un presumpte delicte de contaminació ambiental mentre que Repsol atribueix l'accident a l'onatge causat pel volcà de Tonga.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
8 graus ara mateix a la capital de la Garrotxa. Moment de fer un cop d'ull a la previsió meteorològica d'aquesta jornada. Avui dilluns tindrem sol i núvols baixos a la costa i també boirines a l'interior. És l'enèsim dia consecutiu d'altes pressions i el temps amb mínims canvis. El sol i el fred dominaran amb pocs matisos en forma de núvols baixos. Esperem un dia assolellat en general amb petites excepcions com els bancs de boira gebradora puntuals que ja han aparegut en alguns indrets a l'inici del dia. I també els núvols baixos que afectaran punts de la meitat sud de la costa i el prelitoral, sobretot durant aquest matí. De nou, no es pot descartar algun plogim molt transitori cap a l'extrem sud, en tot cas serà anecdòtic. La temperatura seguirà sent sota l'habitual. Al llarg de la setmana la temperatura anirà pujant, però avui dilluns encara tindrem valors per sota de la mitjana climàtica d'aquesta època de l'any. El matí tornarà a ser molt fred, amb petites pujades de la temperatura mínima, en alguns casos, sobretot en alçades. Mantindrà la inversió tèrmica. Per altra part, la temperatura de les hores centrals del dia també serà molt semblant a la d'ahir diumenge, potser pujant lleugerament cap al terç nord. Una gran part del país estarà entre els 8 i els 14 graus. I demà dimarts, temps anticiclònic amb pressions atmosfèriques superiors als 1.030 hectopascals i un cel més aviat assolellat amb pocs núvols baixos. La temperatura pujarà una mica més.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants. Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Avui obrim l'informatiu parlant de medi ambient, de residus, perquè Olot deixa per al 2023 el nou model de contenidors intel·ligents. Per terminis, l'Ajuntament veu inviable aplicar el nou model de recollida de residus aquest any 2022, però assegura que ha quedat comprovat que el sistema és apte per a tota la ciutat. Després d'una prova al barri de Paquín d'Olot, s'ha obtingut més i millor reciclatge i s'ha confirmat que els contenidors amb targeta personalitzada podrien funcionar a la capital garrotxina. A la tardor del 2019, començava al barri de Paquín una prova per comprovar si el sistema de contenidors tancats que s'obren amb una targeta personalitzada podia ser efectiu a Olot. Després de l'esclat de la pandèmia i una pròrroga que va allargar la prova fins a finals del 2020, l'Ajuntament té clar que aquest és el model que cal aplicar a la ciutat, ho assegura el regidor de Medi Ambient, Aniol Cellabona.
I el que sí que ha quedat demostrat és que és un sistema que quan s'utilitza, quan fem la implementació, funciona. És a dir, de manera pràcticament automàtica estan pujant els percentatges de recollida selectiva en totes les fraccions. La seva qualitat també és bona, és una òptima qualitat la que es recull, i per tant els resultats confirmen que seria un model que el que s'havia confirmat que en pobles o nuclis urbans de menys densitat funcionava, també en una ciutat amb més densitat de població també funcionaria.
El nou sistema, però, no està previst que s'ampliï a tota la ciutat fins al 2023. De moment, només continuarà actiu al carrer Madrid. Els terminis del nou contracte de la gestió de residus de la ciutat fan que l'aplicació integral dels contenidors es retardi fins l'any que ve.
El 2022, per als temps que et deia abans, segur que no, siguin realistes, perquè estàvem parlant d'una adjudicació que comentàvem que s'allargaria, podríem el pitjor dels casos, aquests 9 mesos, per tant ens aniríem ja a aquesta segona meitat d'any, hi ha uns 6 mesos per començar a implementar totes aquestes millores que ja recullen el programa, per tant ja saltàvem a l'any 23 i després sí que serà aquell moment que estarem en condicions de poder fer un pas més, que seria aquesta aproximació cap al nou model. Per tant, per terminis, bàsicament ja es veu que dins de l'any 22 seria pràcticament impensable que hi pogués, que es pogués produir.
Segons Cellabona, el nou model de recollida de residus es podrà incorporar sense problemes a la nova licitació que s'ha llançat per la recollida de les escombraries d'Olot. El regidor de Medi Ambient també explica que no es preveuen més proves pilot.
No preveiem més proves perquè penso que es va triar molt bé quina zona era, perquè és una zona que tenim blocs de pisos, tenim cases, tenim activitat comercial i per tant és una zona molt representativa del que ens podem trobar a moltes altres, barris o moltes altres zones de la ciutat, i per tant la donem per bona perquè està molt ben triat el lloc i l'emplaçament.
Actualment Olot recicla el 47% de les escombraries que genera la ciutat segons les dades de l'Agència Catalana de Residus. La capital se situa a la mitja taula del reciclatge comarcal. Besalú i Argelaguer són els pobles on més es recicla de la Garrotxa, amb més d'un 80% de recollida selectiva. Els dos municipis fa anys que conviuen amb el porta a porta o els contenidors intel·ligents. Passem pàgina. L'Ajuntament d'Olot es compromet a fomentar els desplaçaments a peu per la ciutat. El ple municipal va aprovar una moció de la plataforma No és un vial que ho reclamava. L'equip de govern es va mostrar predisposat a buscar els ítems i les eines corresponents per impulsar una campanya que consisteixi a fomentar els desplaçaments caminant. La plataforma va aprofitar també per reclamar que les paraules no quedin en va i que es posi fil a l'agulla, Roger.
Si ens parem a pensar el temps que a vegades estem anant amb cotxe i l'estona que a vegades passem buscant aparcament, podríem concloure que en forces ocasions anant a peu podríem fins i tot arribar abans i no contaminar tant. Aquesta és la reflexió mare que la plataforma No és un vial va posar sobre la taula l'últim ple municipal d'Olot. El text demanava al consistori que engegués una campanya per fomentar els desplaçaments a peu per a la ciutat. Tots els grups municipals hi van votar a favor i el regidor de mobilitat Agustí Arbós va comprometre's a fer realitat la moció.
Ens comprometem a treballar per pensar, per identificar quina campanya seria la més idònia per donar uns resultats que encaixin amb aquests objectius. Si ho hem de centrar amb els centres educatius, amb el col·lectiu escolar, poder identificar conjuntament evidentment amb vostès i amb l'equip tècnic de l'Ajuntament, identificar quins serien els millors targets, per dir-ho així, de la manera de com encarar aquesta campanya. I bàsicament com la dissenyem perquè pugui tenir una utilitat i sigui una cosa que, més enllà d'haver estat una moció avui, pugui traduir-se en alguna cosa que realment tingui una mica de transcendència.
La moció de No és un vial va posar en evidència que molts desplaçaments que es fan a la ciutat es poden fer a peu amb un temps acceptable. Per exemple, podem anar des de la plaça Major a l'estadi municipal en 20 minuts, de l'ambulatori a l'Ajuntament amb 12 o de la piscina municipal a la plaça Clarà amb 18 minuts a peu. Segons la moció de No és un vial, Olot és una ciutat fàcil de caminar pel fet de ser una població força plana. La portaveu de la plataforma de l'Avinguda Sant Jordi, Duaita Prats, va reclamar que un cop aprovada la moció es concreti el compromís.
Desitjar, sisplau, i demanar que aquestes intencions no quedessin en això, sinó que això es concreti i que no es concreti a llarg termini. Nosaltres tenim idees per crear eines d'aquesta campanya que seran molt fàcils i molt directes. Per tant, el que us demanem és que, sisplau, ens posem a caminar, que siguem els primers de caminar i que arrosseguem amb aquest caminar a la població perquè realment Olot camini. I si Olot camina, serà una ciutat millor.
Des de l'any 2011, Olot està adherida a la Carta Internacional pel Caminar, juntament amb una 70 de municipis catalans més. Els últims anys, des de l'àrea d'esports a l'Ajuntament, també s'han fomentat rutes a peu pels entorns de la capital garrotxina.
Més qüestions. Canvi de presidència a Òmnium Garrotxa. Núria Bataller ha deixat el càrrec de presidenta després de 4 anys. Tal com marquen els estatuts de l'entitat, aquest dissabte s'ha fet efectiu un relleu a la presidència amb una assemblea que també ha renovat part de la Junta. La nova presidenta d'Òmnium Garrotxa serà Glòria Bassets.
Després de 4 anys, Núria Bataller deixa de ser presidenta d'Òmnium Garrotxa. Bataller va entrar el 2018 i ara, tal com marquen els estatuts, ha deixat el càrrec. Ella mateixa fa aquest balanç de la seva etapa al capdavant de l'entitat.
He après
a treballar molt i molt i molt amb la gent. Vull dir, a vegades potser tenim tendència a tirar endavant, a fer les coses així una mica a la nostra manera, no? I amb aquesta entitat he après, doncs, que la gent som imprescindibles, evidentment, però tothom és important, no? Ningú és imprescindible, però tothom és important. I que sense aquestes complicitats i aquesta generositat de la gent, doncs no es tira endavant, no?
Bataller va assumir la presidència el 2018 i fins ara ha viscut un canvi de context important en l'àmbit independentista. Més enllà de la situació política, la ja expresidenta d'Òmnium creu que la seva etapa ha servit per seguir amb el llegat de la resta de presidents i mantenir l'entitat com un actor present en la vida social i cultural i també en la defensa dels drets de la comarca. El relleu de la presidència s'ha formalitzat aquest dissabte amb una assemblea de socis en què també s'ha nomenat la nova presidenta. Serà Glòria Bassets.
La Glòria és una persona coneguda a Olot, metgessa, i bé, jo per mi m'he quedat molt tranquil·la quan ella, doncs també després de moltes reunions i de moltes converses, doncs va dir, val, d'acord, em poso al capdavant, no? I penso que és una persona molt coherent, molt honesta, amb moltes ganes de treballar-hi, i amb moltes ganes de deixar-hi la pell, com hem fet tots, i dialogant, i que penso que pot aportar a l'entitat una manera de fer que serà molt vàlida.
Bassets és la directora dels centres d'atenció primària de la Fundació Hospital d'Olot i fa anys que està vinculada amb Òmnium Garrotxa. Juntament amb Bassets també s'ha renovat una part important dels membres de la Junta d'una entitat que aquest 2022 compleix 50 anys de vida.
Abans d'obrir la plana esportiva, el que hem de fer també, com és habitual, marxar de la Garrotxa. Per repassar en format més breu tota l'actualitat que també ens acompanya en aquesta jornada d'avui a les comarques gironines, unes 200 persones en defensa del català han impedit aquest dissabte al migdia que una comitiva del PP passegés per la plaça Major de Vic, on tenia previst instal·lar una carpa informativa malgrat que el consistori biguetà els ho havia prohibit. Els populars han caminat pel passeig de la ciutat escortats pels Mossos d'Esquadra i s'han viscut moments de tensió i enfrontaments. De fet, en algun moment els concentrats els han escridat i han intentat empentar el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. També aquest dissabte s'han manifestat una cinquantena de persones a Espolla per demanar que s'aturin els tres projectes per instal·lar 11 aerogeneradors a tocar del municipi. El problema és que aquests projectes es complementen amb d'altres de municipis veïns que ho empitjoren encara més. Per això han caminat fins a un turó proper i han col·locat senyals vermells on està previst instal·lar-hi cada aerogenerador. La caminada s'ha fet amb un tub de 30 metres simulant les pales d'un molí per mostrar les dificultats que tindrien els tràilers per transportar les pales. També a Medi Ambient, entitats ecologistes i l'Ajuntament de Pals fan front comú per intentar evitar l'enderroc immediat de les construccions de Radio Liberty que encara queden a la platja. Tant el consistori com les associacions aposten per rehabilitar l'espai i fer-hi un museu que expliqui la història de l'edificació. De fet, l'equip de govern municipal va reunir-se amb personal del Ministeri de Transició Ecològica per tal d'evitar la demolició, però la resposta va ser negativa i només falta la signatura de la ministra Teresa Ribero per fer efectiu l'enderroc. Des de les entitats ecologistes critiquen que no s'opti per rehabilitar les instal·lacions i recorden que es tracta d'un espai natural i demanen que s'estudiïn altres vies abans de la demolició. Desenes de ciclistes s'han concentrat aquest diumenge a la carretera dels Àngels a Quart per reclamar prou impunitat, han dit, amb els conductors que cometen infraccions que acaben amb ciclistes morts. El col·lectiu Molta en Bici ha tallat la carretera durant 3 hores i demana que es prohibeixi el pas a vehicles almenys una vegada al mes en aquesta via molt freqüentada per amants d'aquest esport. L'acte també s'ha convertit en un homenatge a la Tina, la ciclista olotina morta per un conductor begut el 30 d'octubre passat, que a més va escapar-se del lloc de l'accident. Al punt on es va produir el succés, els concentrats hi han deixat una bicicleta blanca en memòria de la noia i diversos rams de flors i missatges en record seu. També en successos, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'una agressió sexual a una dona de 95 anys de Figueres. L'home hauria entrat per la finestra de casa de la víctima encaputxat i hauria atacat l'anciana. Va ser la mateixa víctima que viu sola qui va avisar els serveis d'emergència perquè l'atenguessin. Un cop els sanitaris van arribar, es van trobar que la dona presentava ferides greus i la van traslladar a l'Hospital de Figueres, on ha quedat ingressada després que l'operessin, segons relata el diari El Punt. Els Mossos busquen ara proves tant a la casa de la víctima com també per les càmeres del voltant, ja que el domicili és proper a l'antiga Nacional 2. Ara per ara, però, no s'ha produït cap detenció. Xavier Casas deixarà de ser el dijous 27 de gener el secretari general de la UGT a les comarques gironines després de més de 6 anys en el càrrec. El relleu es produirà en el comitè intercomarcal que es farà a l'Auditori Josep Irla, d'on sortirà el proper màxim responsable del sindicat. Casas ha estat més de 16 anys treballant per la UGT, els 12 darrers amb responsabilitats executives. L'encara secretari general s'ha mostrat agraït i satisfet per la feina feta i així ho ha reflectit a les seves xarxes socials. I acabem explicant-vos que l'organització del Carnaval de Terra Endins de Torelló ha decidit ajornar el certamen un mes degut a la situació sanitària i a l'alt nivell de contagis de les darreres setmanes. Així doncs, el certamen se celebrarà a finals de març. L'actual moment no ofereix les suficients garanties per poder celebrar la festa a finals de febrer, tal com estava previst, han afirmat en un comunicat. La proposta passa per celebrar la festa durant la darrera setmana del mes de març. El canvi de dates afectarà tots els actes del Carnaval de Torelló. Així doncs, començarà el 24 de març amb el ritual del pollasso i acabarà el 30 de març amb l'enterrament de la sardina.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Derrota contundent, cop dur per l'hoquei Olot, que ha caigut a la pista de l'Alpicat per 7-1. Els de Garcia i Piera es van veure superats per un equip lleidatà molt efectiu a la meitat de la segona part. En els primers 25 minuts, els olotins van competir de tu a tu, marxant amb un 2-0 al descans que no reflectia el bon joc de l'equip. A l'inici de la represa, el gol de Marc Prat donava esperances, però els lleidatans van sentenciar el partit. Els olotins tanquen la primera volta amb 10 punts, amb 4 de marge respecte al descens.
Els primers 25 minuts de l'hoquei Olot van ser notables, dominant fases del joc i creant perill a la porteria del porter lleidatà Ricard Casals. La més clara va ser el minut 6, quan Marc Prat va tenir una falta directa que no va poder anotar. En canvi, una de les primeres que va tenir el conjunt lleidatà es va convertir en el gol de Matt Zilken, i al cap de 2 minuts, el segon obra de Iago Vázquez, autor d'un hat-trick en el partit. Els dos gols no van fer de caure l'equip groc i blau, que es va trobar davant un conjunt ben treballat i que no deixava espais en defensa. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, valorava així els primers 25 minuts i qualificava la derrota com a dolorosa.
Bueno, és dolorosa. Sí que és veritat que la primera part jo crec que ha estat una part bastant igualada. Sí que ells se'n van amb dos gols, però nosaltres hem tingut ocasions i al final tant podíem anar 0-2 com 2-0, com 2-2, com 5-5. Sí que ha estat una primera part amb els dos equips que han tingut moltes ocasions.
A la represa, inici impecable dels olotins amb el gol de Marc Prat, que va rematar una bola dins l'àrea després d'una gran assistència de Tomàs Mercè. Per fi el bon joc es materialitzava amb gol i a continuació amb més ocasions. Però quan millor estaven els de García i Piera, va arribar el tercer de l'Alpicat, també obra de Iago Vázquez. Gol que va portar el 4-1 des de la directa al cap d'un minut i a la resta de gols fins al 7-1 definitiu. García creu que la diferència de gols al marcador no és justa.
Valorant que hem anat per mi de les pitjors pistes de la categoria, mira, no hem tingut la sort, ens hem anat amb un resultat molt avoltat. Sí que és veritat que pel desenllaç de tot el partit crec que és injust un 7-1, però bueno, sabíem que ens podia passar.
I com a nota positiva, el debut d'Enric Tremoleda, el jove del planter, va disputar els seus primers minuts a la categoria de plata amb el primer equip. L'hoquei Olot tanca la primera volta amb 10 punts, amb 4 de marge respecte al Vilanova, que marca la zona vermella amb 6. El pròxim compromís serà el primer partit de la segona volta, dissabte vinent a les 6 de la tarda a la pista del Club Petit Aradell.
I en futbol, la Unió Esportiva Olot conserva el lideratge de tercera tot i no jugar aquest cap de setmana. L'empat del Girona B contra el Sants va afavorir els olotins, que no van poder disputar el derbi a Figueres per culpa d'un brot al conjunt empordanès. Això sí, el Manresa va tornar a guanyar, s'ha costat només un punt, i és David Planella el proper rival.
El Manresa va guanyar el Congost contra el Vilassar 2-1 i el Girona B va empatar a Riudarenes contra el Sants 0-0. Amb aquests marcadors, els manresans, que encadenen 4 victòries i 15 jornades sense perdre, es col·loquen segons i són a només un punt de l'Olot. El seu entrenador, Ferran Costa, destaca el bon moment del seu equip, tot i les baixes que està tenint.
La primera part hem estat a un nivell altíssim, hem estat dinàmics, hem aconseguit córrer, hem trobat situacions a camp contrari on hem superat combinant, a nivell de vigilàncies hem estat molt bé, a nivell defensiu hem tingut situacions de recuperació a la seva sortida, i la segona part penso que el sobreesforç que estem fent amb totes les baixes, tots els minuts que vam acumular la setmana passada, doncs al final el cos també ho nota, però hem sabut patir.
Diumenge que ve a 4:45 de la tarda el Manresa visitarà l'estadi municipal d'Olot en un partit clau en la lluita per la primera posició. Ara l'ocupen els olotins, que l'han mantinguda tot i no haver jugat aquesta jornada a causa de l'ajornament del Figueres-Olot per casos de coronavirus a l'equip alt empordanès. L'Olot té 37 punts i és primer, el Manresa té 36 punts i és segon, i el Girona B en té 35 i és tercer. Això sí, tant els garrotxins com els gironins han jugat un partit menys. El tercer gironí a la zona alta de la taula és el Peralada, cinquè classificat amb 30 punts i també un partit pendent. Precisament aquest cap de setmana, com l'Olot, el conjunt d'Héctor Simón tampoc no ha pogut jugar el seu compromís al camp de la Grama per culpa d'un brot de coronavirus. Aquests partits suspesos encara no tenen data. Des que ha començat el 2022, ja s'han ajornat 7 enfrontaments al grup 5è de la tercera divisió i a dia d'avui encara no se n'ha recuperat cap.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem l'informatiu amb una contraportada dedicada i personalitzada a tots aquells fans de Joan Dausà, perquè l'artista actuarà al Plan Estiueja't 2022.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Fes com si no cremés, prova-ho ara. Ocupin els nens, que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho.
El festival ha avançat un dels cap de cartells que i ja ha posat de fet les entrades a la venda per al concert que l'artista barceloní farà el 16 de juliol d'aquest any. L'organització també ha avançat que comptarà amb un homenatge al grup ABBA i que s'esperen canvis de format per a l'edició d'aquest estiu.
Encara queden mesos perquè arribi la calor i l'estiu, però el Plan Estiueja't ja batega. El Festival de Música de les Planes d'Hostoles ha encetat el 2022, any de la seva 6a edició, anunciant un dels caps de cartell, Joan Dausà. L'artista de Sant Feliu de Llobregat actuarà al Poble Garrotxí el dissabte 16 de juliol. El regidor de Cultura de les Planes és Joan Soler.
En Joan Dausà era un nom que ja teníem previst des de fa potser un parell d'anys. Ja teníem pensat de portar-lo l'any passat. El que passa que teníem ja coses tancades i evidentment encara no feia gira, però aquest any hem decidit d'apostar per ell. Estem molt contents de que pugui venir amb tot el seu grup i que pugui estar damunt de l'escenari del Plan Estiueja't.
Joan Dausà portarà a les Planes el seu últim àlbum, Ho tenim tot, i les entrades per al concert ja estan a la venda. A més de Dausà, el festival també ja ha avançat que comptarà amb ABBA Experience, un concert d'homenatge al grup suec que aquest 2021 va tornar a agrupar-se. Més enllà dels noms artístics, Soler també avança que aquest 2022 s'esperen canvis de format.
Hem pensat que aquesta sisena edició doncs sigui una miqueta més potent i que anem una miqueta més enllà. Per tant, aquest any veurem un plan estiuejat amb un format potser una mica diferent del que vam veure l'any passat. La festa familiar es seguirà fent, serà el primer cap de setmana del mes de juliol, i aquest any intentarem de fer una variació que ja anunciarem oportunament. Aquest any volem tornar una altra vegada als espais petits, i això és el que intentarem fer, a part dels espais de gran volum de gent, no?
El Festival Planestiueja 2022 se celebrarà al juliol. Aquesta serà la sisena edició i es preveu mantenir alguns dels grans espais que ja es van utilitzar l'any passat a causa de la pandèmia i que van permetre agrupar un miler de persones en algun dels concerts.
Amb Joan Dausà de fons i amb una mica d'optimisme acabem l'informatiu d'avui. Us deixem amb el tercer temps i amb David Planella. Com sempre, seguim connectats a radiolot.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara un cop més. Prova-ho ara un cop més.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.